passem a la següent pregunta que li hem fet al David, que aquí entronca més amb una idea dels nostres programes que vam realitzar molt al principi, que és aquest debat ideològic amb el JetEpet de fondo, que intenta identificar una mica quines ideologies estaven movent-se en aquell moment entre la classe obrera i entre els altres pols ideològics, i com d'alguna forma aquestes ideologies es retroalimentaven entre si i influenciaven també en el moviment obrer i en les altres classes socials, no?
En aquells moments, des de l'àmbit de les esquerres, òbviament el socialisme i l'anarquisme, però sobretot en el que seria molt modern aquell moment i que no ha estat, jo crec que massa ben estudiat, és el tema del sindicalisme revolucionari. I que aquí a Catalunya no s'ha interpretat sindicalisme revolucionari igual a llibertaris o anarquistes purs, i no és exactament així. És a dir, el sindicalisme revolucionari és una manera d'entendre la lluita obrera que prové de la Confederació General de Treballadors francesa, una central sindical que aglutina a socialistes i llibertaris amb un predomini important dels socialistes, i que quan aquesta manera d'entendre la lluita obrera, que es fonamenta sobretot en la vaga general revolucionària i traspassa les fronteres i arriba a Espanya i fonamentalment a Barcelona, aquí qui ho capitalitza no són exactament els socialistes, sinó que serien els espais llibertaris. Tot i que existeix un espai llibertari que es defineix com a sindicalista i que, en el fons, és més sindicalista que llibertari, però que la tradició historiogràfica llibertària, no?, i la mítica dels llibertaris ho han ocultat per mantenir l'essència, l'existència d'un anarquisme pur, no? Per exemple, el noi del sucre, Salvador Seguí, és un sindicalista revolucionari. I si llegim els seus escrits, pocs, perquè no era molt d'escriure, era més de parlar, però llegim els mítings recollits en obres completes d'ell, veiem que ell el que està dient és que l'anarquisme en realitat és sindicalisme. Podríem dir, és anarquisme, anarcosindicalisme. Sí, però diguem-ne que no és un anarquista pur. És a dir, el maten en un moment a Salvador Seguí en el qual ell està pensant en que cal un partit obrer recolzat per un sindicat. Però ell segueix definint-se com un sindicalista revolucionari. Per tant, diguem-ne, el tema de les ideologies obreres és un tema encara per estudiar i per treballar molt, i sobretot el món llibertari, que està massa estudiat per historiadors filollibertaris. I, en canvi, els historiadors, diguem-ne, filosocialistes o altres tipus d'historiadors, no els ha interessat excessivament el món llibertari. Jo crec que el món llibertari sindical està per treballar, com a mínim als anys 10-20, per treballar molt i redefinir-lo i evidenciar que no és una mica com ens l'han presentat. I després hi ha una tercera via obrera, que és la dels catòlics. És a dir, ull, tota la violència obrera que es produeix a la Setmana Tràgica i en altres moments no és exclusivament perquè els capellans siguin lletjos dolents i tal, sinó perquè a més han organitzat amb els patrons una xarxa sindical catòlica molt important per tota Catalunya. És una alternativa sindical. I, per tant, hi ha treballadors de dretes afiliats als sindicats catòlics i que són una alternativa tant als sindicalistes revolucionaris, als llibertaris com als socialistes.
Bueno, després d'aquesta pregunta i d'aquest jetepet, comencem amb la canyeta. Comencem amb la canyeta aquí perquè és que a mi me ve de luxe la cunyeta que he ficat anteriorment de Stalin per dir que realment aquí els anarquistes aneu tirant molt de llibertaris i de puretes d'aquí de la llibertat i no sé què, i després se us pica la cara un bon partit polític de la classe obrera i aquí teniu el noi del sucre dient, potser això de l'anarquisme i aquesta desorganització, potser hauríem de tirar per un partit polític, saps? Però bueno, més enllà del pique, que ja te'l llanço ara, el que sí que voldria fer molt èmfasi és que és en la resposta del David, aquest anarcosindicalisme al qual fa referència, penso que és un moviment, m'agradaria dir propi de l'estat espanyol i de Catalunya, però és cert que hi seran altres llocs, tot i que sí que serà en aquest moment, en aquest principi de segle i aquí a Catalunya, on aquesta ideologia es desenvoluparà amb més força, perquè realment també hi havia una xarxa més àmplia de plantejaments anarquistes i socialistes i realment on s'entenia que aquesta organització obrera era primordial. I aquí és on se debat tota aquesta lògica del partit obrer i del sindicat obrer. I jo penso que això, més enllà de les fulletes i les conyetes que ens puguem fer, és superimportant. No sé què hi tens tu a dir, sectari dels collons, però alguna cosa podries dir, no?
Jo sectari? O sigui, a veure...
Home, però si només ho estudieu vosaltres, això, és que no ho entenc.
Però és culpa dels anarquistes que només s'interessin per l'anarquisme dels anarquistes?
Home, si no us interesseu per res més, només us interessa la vostra xarxa pollosa, saps?
Sí, encara espero que existeixi un comunista amb tots els programes que han fet a Espanya, perquè encara no n'hi havia ni un. Això i després perquè... quan venen a rebentar. Però bueno, més enllà d'això, per anar ràpid, que hem d'acabar també amb la setmana tràgica, el que vull dir és que, per mi, el fet de que a la setmana tràgica hi haguessin diferents corrents ideològiques que poguessin ser més o menys llibertàries a nivell de puresa, no em sembla una qüestió que faci desvinculi l'anarquisme amb la setmana tràgica. Al revés, ens parla del començament d'una hegemonia de l'anarquisme en la classe obrera, que es veu amb un munt de tendències diferents. Salvador Seguí va ser un personatge molt important que va morir a l'època del pistolerisme i va viure una mica més que la setmana tràgica com per adonar-se de la capacitat del discurs de masses de l'anarquisme fins a un cert punt, però no va arribar a la guerra civil on es va fer la revolució. És a dir, em sembla que justament és molt dèbil la historiografia anarquista perquè no la fan des de les acadèmies, i permet-me dir que la marxista es fa molt més des de l'acadèmia que l'anarquisme. Que
l'anarquista és molt més interessant. Mica...
No, perquè amb el rotllet aquest de colar-se les institucions i de la dictadura del proletariat estan aquí tots a pan i cuchillo. Però que sí que crec que l'anarquisme, i sobretot a Espanya, no va ser mai un humanisme pur com podria ser més l'anarquisme individualista dels països del nord, inclús de França. Aquí l'anarquisme es vivia i es vivia organitzant-se sobretot sindicalment, no? amb l'anarcosindicalisme, perquè també a Espanya entenc que les condicions pròpies feien, i ja es veu a la setmana tràgica, que votar, per exemple, era un acte quasi absurd per la classe obrera. No? Votaven els morts, votava la gent, els esquirols, votava la gent que havia de rendir, havia necessitat els diners ja i l'obligava a votar el patró. Però els vots pels que guanyava Le Rouge a la candidatura a les Corts a Barcelona eren 6.000 vots.
O sigui, sí, a tope amb aquesta idea.
S'entén aquesta tradició molt d'organització autònoma típica d'aquí i típica també de la barreja entre aquesta qüestió d'una democràcia liberal poc afirmada o reafirmada o afiançada amb una cultura mediterrània i una cultura de treball autònom molt forta. Llavors, aquestes dues qüestions les sumes a la industrialització brutal d'aquells temps, en els quals hi havia molta gent al mateix lloc organitzant-se, jo crec que tens el resultat complex, però que per mi sí que es pot emmarcar dins del que després serà l'anarquisme entès a l'espanyola, que jo no sóc gens dogmàtic com els comunistes, vull dir que a mi, si li volen dir sindicalisme revolucionari, mentre la gent faci la revolució, doncs a mi ja veus tu qui sóc jo.
Bueno, mentre vas a ficar la escena de la pel·lícula que tenim preparada, jo te vaig llançant pollites tot el que tardis en ficar-la, i és que m'encanta veure com en l'evolució d'aquests anys en el teu discurs cada vegada vas ficant més dogma materialista, saps? Que si transició de sistemes productius, que si aquesta dialèctica entre la preparació i el discurs de masses... Hòstia, aquí vas sortint amb plantejament materialista.
Però si això també ho fan servir molts... Si això no és ni de Marx, si la majoria de termes de Marx...
No em quedo cantant artista materialista, pràcticament, tio.
Hòstia, aquesta acusació com d'haver fagocitat l'anarquisme és una acusació molt bèstia, també, eh?
Sí, sí, sí. La veritat és que se m'està calentant la boca ficar la pel·lícula ja, perquè...
Val, anem a veure una part de la pel·lícula, de la mateixa, de Ciutat Cremada, que és una part on es posa en joc dins de la fàbrica els moments previs a la Setmana Tràgica, aquesta necessitat de si s'havia de votar, si no s'havia de votar, i també el que parlàvem abans amb el de Francesc Macià, de la diferència que intentàvem tenir més clara del que realment era a la pràctica entre caciquisme i burgesia industrial, no? Que hi ha un senyor, ja ho veureu, que surt allà tot content de per fi no ser l'enemic, que fa molta gràcia.
Però deixa-la sencera, que l'altre dia la vam partir, deixa-la sencera avui. Ciutat Cremada del 1976, una pel·lícula boníssima, mireu-vos-la tots. Està al YouTube, la trobareu lliure, increïble.
Que per la gent de la ràdio també s'hagi pogut escoltar, que com que és pur discurs, en realitat, la ràdio, que és el que principalment fem, també haurà quedat bé. Crec que s'haurà pogut entendre més o menys la situació.
Sí, sí, per això intentem no deixar de parlar en cap moment. Ja us demanem disculpes per avançat, perquè això el confinament ens ha obligat a no fer servir a el que estem acostumats, i llavors, entre les imatges, els vídeos, i que nosaltres el que volem és que la gent ens escolti més que ens vegi, doncs la cosa s'està complicant.
Se'n pot anar amb la seva dona. Té lliure la resta del dia. Qui s'ha mort?
No s'ha mort ningú. La mamà ha vingut a veure'm. És molt important que surti la candidatura dels quatre presidents a les eleccions a Corts d'avui. Has de venir a votar.
L'enemic és el cacic, no l'amo. Es tracta de la sort del país. Quin país? Quin? Aquest, pel qual mengem tots. El de todos.
Sí, el de tots.
Escolteu! Escolteu tots! Els que vulgueu anar a votar, teniu el dia lliure. Cobrant tot el jornal.
I vostè ens aconsellarà per qui hem de votar, oi?
No, podeu votar pel candidat que vulgueu. Però cal que tingueu en compte que en aquests moments el més important de tot és guanyar els cacics, els veritables enemics de tots plegats, aquesta colla de l'ungla que ens administra. No! No és un problema de mala administració, ni de govern, com diuen ells! El que no funciona és el sistema burgès capitalista. Votar és col·laborar amb el sistema que ens explota!
No estic d'acord. Si no votem, els partits del govern, que són els que remenen les cireres, tornaran a guanyar i es fotran a tots, pijo! Jo vaig a votar, però ho faré per un candidat nou que vaig sentir parlar diumenge. Hermanados en nuestra irrenunciable devoción a Nuestra Señora, Virgen y Mártir de la clase trabajadora. Nuestra Señora de las 8 horas. 8 horas para el trabajo. 8 horas para el descanso. 8 horas para la instrucción y 24 horas para que gocéis, hermanos míos, esclavos de las mentiras sociales.
No, no es un problema de mala administración, ni de govern, com diuen ells. El que no funciona és el sistema burgès capitalista. Votar és col·laborar amb el sistema que ens explota!
No estic d'acord. Si no votem, els partits del govern, que són els que remenen les cireres, tornaran a guanyar i es fotran a tots, pijo! Jo vaig a votar, però ho faré per un candidat nou que vaig sentir parlar diumenge. Hermanados en nuestra irrenunciable devoción a Nuestra Señora, Virgen y Mártir de la clase trabajadora. Nuestra Señora de las 8 horas. 8 horas para el trabajo. 8 horas para el descanso. 8 horas para la instrucción. Y 24 horas para que gocéis, hermanos míos, esclavos de las mentiras sociales. Para que os améis sin tasa, con cinismo, ante las barbas de los hipócritas que reglamentan el honor y se acuestan con sus criadas. Amaos aquí, sobre los lechos del jardín eterno, o allá en la pradera, o acullá sobre los trigos sazonados. Dimitir de la vida, nunca.
Es diu Leroux, que ben aviat serà l'amo de Barcelona. Anem-hi tots.
El Leroux s'enganya! La política és una trampa burgesa. L'única arma de què disposem és el treball, el nostre treball, que el capitalisme necessita per sobreviure. Utilitzem aquesta arma de què disposem, companys. Preparem la vaga general revolucionària, companys, tots!
Bravo! Bravo pel discurs. Però digueu-me, si aneu a la vaga i no treballeu, de què menjareu?
Jo puc resistir més que vosaltres. Au, aneu a treballar o a votar, que no estan autoritzats els mítings a les fàbriques.
Sou sords? Ja ho heu sentit. La vaga no és legal. Vull avisar la Guàrdia Civil.
Espero!
Desgraciat, baixa d'aquí, Urà.
Deixa'm estar, gos de l'amo.
Tu no ets home ni res. Baixa, no m'agafeu, no.
Tampoc no és legal el treball dels nens.
I tots vosaltres a treballar.
No li feu cas.
Aquí no passa res. Vamos, vinga a la feina, que s'ha perdut una hora.
No entens!
Si treballeu a preu fet, no us la descomptarem.
Explotador!
Si et sembla, anem cap a l'últim bloc i ja acabem, que és les conseqüències de la setmana tràgica i la repressió posterior, que evidentment sempre hem de parlar, perquè al final només fem que perdre, de que fou molt dura, no? Van detenir molta gent i sobretot van intentar desmuntar tota l'estructura de dirigents sindicals, de les persones que suposadament havien pogut dir els fets, però em torno a agafar la idea de la complexitat de qui havia estat el culpable de la setmana tràgica i per mi aquesta idea de lo difícil que havia estat, qui havia estat de veritat el que havia creat i havia atiat i havia portat a terme l'anticlericalisme pel qual s'havia de culpar a la classe obrera, és els executats. És a dir, els 5 executats que hi ha són més executats quasi a l'estil de repartir les culpes entre els possibles causants que no gent que de veritat es demostrés que estava allà. O sigui, van tirar més per execucions simbòliques i per desterraments que no pas per entendre a fons què és el que passava, per què s'havia produït la setmana tràgica. Per mi és aquesta visió. Si vols dir tu una mica aquesta part del nom dels executats, la pots dir tu si vols. I...
Bueno, en total hi va haver 2.000 persones detingudes i 300 més que van ser directament expulsades de Barcelona. Uh-huh. Es van dictar almenys 17 penes de mort, de les quals 5 es van aplicar. Uh-huh. Josep Miquel Ibaró, un militant de Centre Nacionalista Republicà, uh-huh, se l'acusava de ser l'instigador de la revolta a Sant Andreu del Palomar. Després, uh-huh, també Antoni Malet, carreter de Sant Adrià del Besòs, que va ser acusat de no pagar els impostos a l'entrada de la ciutat. Després tenim també a Eugenio del Hoyo, un guàrdia de seguretat que va conspirar amb els insurrectes. I després Ramon Clement, que tenia un síndrome de Down i que el van acusar d'haver ballat amb les mòmies de les monges del convent de les Jerònimes.
Mm-hmm. I aquí veieu
finalment, que te'l deixo a tu, si vols.
Sí. Aquí veieu, el que volia dir és que aquí veieu que encara en falta un, però mireu el simbolisme de la gent que acaben executant, que no són tants. És a dir, un guarda de seguretat, que seria com el símbol de que les forces de l'ordre han d'estar al cantó de l'ordre i no de la gent, de confabular amb els revolucionaris. Després, un que de nacionalista republicà, és a dir, el que podria ser una protoesquerra republicana de llavors, és a dir, per donar-li un toc també de catalanisme, que és el que van dir que havia passat, que havia estat un intent també en part separatista. Per tant, també havia tenir aquest component de justícia algú d'Esquerra Republicana o de Protoesquerra Republicana. Després, un obrer de Sant Adrià del Besòs que se l'acuse del tema dels impostos, que aquesta seria una crítica potser més de la burgesia, més referent a la pròpia vaga de que les ciutats tenien la capacitat per dominar i fer pagar qui vivia dins. I l'últim, que era aquesta persona que tenia síndrome de Down, que a la pel·lícula és aquest que fa el Serrat, que imagina't quin poc discurs van poder trobar darrere de la crema d'esglésies que realment només acusen aquesta persona i l'acusen de ballar amb una mòmia, anar ballant pels carrers amb una mòmia. És a dir, ni l'església ni l'ordre va acabar d'absorbir, d'entendre què havia passat.
No, totalment. I de fet, com que no van acabar d'absorbir i entendre el que havia passat, però tenien molt clar com volien instrumentalitzar, l'última persona a la que van executar va ser el personatge més important d'aquesta sèrie pel renom i per la influència política que tenia, que era Ferrer i Guàrdia. Que això, doncs, com tu bé dius aquí, va ser una animalada brutal. Que és que, a part, bueno, si vols explicar tu Ferrer i Guàrdia, que no te vull treure aquest, no te vull treure aquesta, eh?
El màrtir anarquista, no? Bé, Ferrer i Guàrdia era molt conegut internacionalment, i a més un personatge molt popular entre el poble. Bàsicament, per motius de que era un gran pedagog i els seus llibres realment tenen validesa i tenen una influència inclús fins avui en dia en el recorregut de la pedagogia, i per contra de l'Església Catòlica ell proposava una escolarització que li deia escola moderna, racionalista, científica, naturalista, on mixta també, on nens i nenes es barregessin, és a dir, l'horror per a l'Església Catòlica. Llavors, en part, el van executar per aquest horror de menjar-los una mica el seu nicho de negoci, no? Si volem dir d'una manera més capitalista, però ell estava desmuntant tota la versió del servei que donava l'Església a l'educació.
Si em permets, si em permets aquí, és que a mi em sembla tornar una mica a la idea que he volgut apuntar al principi, que és que no només és un atac directe contra l'Església, amb el qual estic totalment d'acord, i que justament aprofiten que les conseqüències de la Setmana Tràgica són més clares per l'Església que per altres sectors, per la crema d'esglésies, de convents i tot això, aprofiten el simbolisme de Ferrer i Guàrdia per tancar files entre l'Església i l'Estat. És a dir, jo penso que aquí Ferrer i Guàrdia acaba servint com l'Estat dient cuidado a totes les organitzacions obreres que no es posin amb els papers que són de l'Estat, amb les qüestions que són de l'Estat, com en aquest cas l'educació, però justament com que aquest Estat no és un Estat lo poderós que hauria de ser o lo descentralitzat que hauria de ser com per poder arribar a donar educació a la gent, que ho fa a través d'aquesta tecnologia, a través de l'Església, perquè és qui té realment arrelament al territori, i li diu, vigileu aquí amb les noves propostes ideològiques, com era clarament la de l'escola nova i de tot el que veurem després, que ara ho apuntaràs amb la CNT i els seus sistemes, doncs, de seguretat social i de tot aquest rotllo, doncs a mi em sembla que és clarament l'amenaça final, saps? O sigui, l'amenaça a lo que a ells els hi feia més por i que desestabilitzava de manera més bèstia el règim que tenien establert.
Sí, em sembla molt interessant tot això, perquè també té a veure amb el que serà la història immediatament posterior de Catalunya i d'Espanya en general. O sigui, Ferrer i Guàrdia, a més, com que era maçó, i un maçó molt conegut, els hi permet fer aquest relat, que també es farà la Guerra Civil, sobre la conspiració judeo-maçònica, però a la vegada també demostra el rotllo aquest de que hi ha aquí una conspiració, la gent està... O sigui, que no és política, al final, no? Un tema com de despolititzar també la classe obrera. Sí, sí, però, en fi, si algú surt ben parat d'aquí, en realitat, per molt que hi hagi aquesta repressió i matin un gran símbol, és el propi anarquisme, no tant perquè es creï la CNT al 1910, que a mi em sembla que no és una explicació com... encara que sigui cronològica, no? Setmana Tràgica 1909, CNT 1910, no li dona aquesta explicació tan causal, sinó més aviat que demostre com tot aquest poder que s'havia quedat en part l'Estat, en part l'Església, com l'educació, els sindicats també obres, que l'Església tenia molt, per cert, aquesta xarxa sindical catòlica que s'anirà desfent mentre va creixent l'anarquista, és a dir, que la CNT surt ben parada o l'anarquisme surt ben parat perquè s'erigeix com la gent que ha estat als carrers i s'erigeix com la gent que realment és capaç de copar tots aquests aparells ideològics, per dir-ho d'una forma altusseriana i així ja estàs content, o aquesta nova realitat en la qual l'antic règim s'ha desfet i algú pot entrar amb la salut, l'Església...
A mi em sembla, sortint una mica de la qüestió més materialista, que tant els republicans, tant espanyols com catalans... troben una sortida a la situació dialèctica que s'havien portat els últims anys, no? És a dir, que els republicans catalans passen d'aquest coqueteig amb les classes obreres i la revolució perquè necessiten desfer-se del yugo del caciquisme i se n'adonen que clarament la seva via és una via parlamentària, que a través d'aquest Parlament és com s'estabilitza més fàcilment i de manera amb menys contradiccions. Me refereixo a les contradiccions de que et pugui petar una bomba a la cara, saps? Que amb aquest parlamentarisme és on ells estan més protegits, més còmodes i on poden exercir millor el seu poder, i alhora el republicanisme espanyol trenca aquesta relació de proximitat que podia arribar a tindre per aquesta visió que hem explicat abans, que potser se manifesta amb Francesc Macià, del caciquisme i el republicanisme català i tot això, que i acaben assumint el fet de la Setmana Tràgica i les actuacions de la burgesia catalana com un intent separatista. Jo potser inclús aquest separatisme no el tinc tan clar, sinó que que acaben reafirmant la seva visió centralitzadora enfront del federalisme que proposaven el catalanisme polític i tota aquesta gent. I si et sembla bé, passaríem a la qüestió del David, a l'última pregunta que li fem.
Sí, tant. Jo crec que hem fet una mica un bon resum del que era la repressió i com estan les forces després, aquest, el catalanisme i tal, i podem fer l'última pregunta, que és sobre l'actualitat, no?
Clar, la nostra intenció és aquesta relació amb l'actualitat. I li preguntem, justament, jo li vaig enviar un correu per fer-li la pregunta i li vaig ficar una conyeta, una foto que hem penjat a les xarxes socials, que és aquella foto que va rolar ara fa ben poc, el 2019, aquella foto de Barcelona en flames, i li vaig fer la conyeta una mica que busqués aquestes diferències, no? I bé, la seva resposta és molt interessant i ara l'escoltem.
Visualment pots pensar, bueno, mira, sí, però no és el mateix, per diferents raons. És a dir, ideològicament, la mobilització de 1909 és d'un tarannà molt obrerista. La mobilització de l'octubre del 19 i, de fet, de tot el procés, és una mobilització molt de classes mitjanes en un context socioeconòmic molt diferent al del 1909. Què poden tenir en comú? Que, bueno, que mentre la Setmana Tràgica, sí que és veritat, és un desfermament a Barcelona dins d'una possible mobilització, moviment republicà, i que el procés també pretén el mateix, és a dir, moviment republicà. Però a partir d'aquí, els paral·lelismes són el que grans fotògrafs doncs aconsegueixen establir amb les fotografies, però no té res a veure. Són dues dinàmiques molt diferenciades i amb uns objectius també diferenciats. I em proposeu una conyeta de dues fotografies sobre els incendis, la Barcelona incendiada de la Setmana Tràgica i les imatges nocturnes dels containers i les fogueres que apareixen per sobre de la Barcelona nocturna del 2019. Sí, és el que he contestat abans. Els paral·lelismes visuals i fàcils, doncs per això són fàcils de fer. Però, en tot cas, el que sí que denoten, val, és la tendència de la societat catalana a expressar-se al carrer, ja sigui pacíficament o no pacíficament o violentament. Però sí que és veritat que és una societat molt tendent a explicitar, més que en els parlaments, en el carrer, les seves diferents idiosincràcies, i que contrasta amb la idea tradicional de la historiografia més catalanista, conservadora, dels catalans com un poble pacífic, i Catalunya és un oasi on tothom s'entén. No, a Catalunya no tothom s'entén, s'entén molt malament. Vull dir, això és mítica catalanista, punt. I dir, la societat catalana és una societat, com totes les societats, amb moltes microsocietats que pensen diferent i que, si tu surts al carrer, jo també surto al carrer. És com el tall de la Meridiana, no? Els independentistes surten a tallar la Meridiana i després la societat civil catalana diu, doncs jo tallaré els túnels de Vallvidrera. Val? Per tant, vull dir, és una tendència sempre explicitada en la societat catalana, el que no surt al Parlament, surt al cap.
Doncs bé, jo sembla que quede clar per la resposta del David que hem de ser molt conscients i vigilar molt en quan fem relacions entre fets passats i fets presents. Inclús nosaltres quan hem parlat de fer referències a la Comuna de París o a fets del segle XIX per parlar de la Setmana Tràgica, parlem de patrons, de coses que sembla que s'apunten en línies similars, sembla que segueixen una lògica similar, però que mai acabem d'arribar a posar-li aquesta identificació sencera, perquè evidentment seria absurd. I nosaltres, jo crec que tant tu com jo, compartim la idea que ens proposa el David de que no té res a veure a nivell de plantejament ideològic i a nivell de formació social i a nivell de com està geogràficament Barcelona o Espanya o Catalunya el moment del 1909 amb els fets d'octubre del 2019, no? Perquè crec que els paràmetres són molt diferents, però tot i així ens agrada fer aquesta relació en un sentit de que de que són moments d'ebullició al carrer. En, pues, possiblement aquest sigui el punt de nexe que nosaltres li trobem, a part de la qüestió que és molt, molt postmoderna, potser, i no m'agrada gens fer servir aquests arguments, que és aquesta qüestió de la imatge i de la potencialitat de les idees a nivell radiofònic, que també ens interessa perquè sigui divertit i interessant.
Mm-hmm. Jo aquí m'agradaria agafar-me a dos idees que m'han semblat molt interessants del que deia el David. La primera és una mica el que deies tu, que és la tendència dels catalans a sortir al carrer. O sigui, ja podem dir, no sé què, volem votar i tal. Crec que hi ha una tendència brutal dels catalans, no només dels barcelonins, sinó de tothom, d'expressar les coses al carrer. Potser és no vull donar cap explicació tampoc identitària, però està clar que és un caràcter que es manté a la Setmana Tràgica i que també apareix a avui en dia. Però l'altra, que també em sembla una mica com a comparació interessant, és el fet de que a la Setmana Tràgica no van entrar les fàbriques i se'n van anar a cremar les esglésies, no? És a dir, aquest és el fet de la Setmana Tràgica. Què passa? Que tant a Urquinaona com amb tot el procés independentista és curiós perquè sembla que, com que tampoc s'està parlant del tema econòmic, és a dir, no s'està entrant a les fàbriques del segle XXI, la gent es dirigeix als poders que podrien ser els que donen sentit institucional com ho feia l'Església en aquells moments. És a dir, se'n van a protestar a davant de les comissaries, però també a davant de les seus. Edificis que jo ni coneixia, edificis de merda en els que jo no crec en absolut que s'hi jugui realment el meu pa, no? Però la gent munta barricades a delegacions del govern, a llocs on entenen que encara que per ells no tinguin el sentit que volen, pel poder sí que té aquest sentit. I aquí sí que hi veig una comparació amb el tema de l'anticlericalisme i amb el tema de com aquesta violència davant dels llocs de l'estat accessibles. I no se'n van al Parlament a atacar el Parlament, no? O si va molt poc, comparat amb el que se va atacar això, delegacions, no sé què, perquè també són més accessibles i perquè també són un símbol una mica de la irracionalitat de la lluita que per l'altre bàndol, no? Per bàndol de l'ordre, mantenir aquells llocs. O sigui, sí que hi veig, en aquest sentit, no, jo crec que sí que ja va sortir gent de la classe obrera i no tinc aquesta visió com de que la burgesia li ha menjat el tarro a la gent, sinó de que la gent va fer una mica, com a la Setmana Tràgica, el que va poder, en el sentit de que, com que tampoc sembla que no hi hagi l'opció d'organitzar-se d'una forma real allí on s'hi jugui el pa, doncs van anar a fotre foc a on fos. Però això no em sembla tampoc negatiu. O sigui, em sembla almenys un indicatiu de que la gent està cabrejada i de que les coses s'expressen al carrer, que en temps de confinament ja sembla una utopia. O sigui, no em sembla tan dolent.
Estic totalment d'acord amb aquesta idea i justament apuntaria i vindria a sumar el teu argument tota la qüestió de com, que a mi també em sembla relacionable, tota aquesta qüestió del joc ideològic i conspiratiu que està fent tant la burgesia catalana com els poders burgesos de l'estat espanyol, no? I aquest joc del que tu dius de per què anem a lluitar contra les seus contra edificis administratius, per què anem a fer manifestacions davant de llocs on no hi ha ningú, és que si almenys hi hagués algú a escoltar-te, però jo penso que també té a veure amb tot aquest treball que s'ha fet des de les institucions i des d'organismes públics catalans que han pretès generar un altre cop aquesta idea de que la institució catalana està al costat del poble català, no? De que tots els nostres interessos independentistes han d'anar tots a una, quan realment el que ens estan proposant és una connivència de classe amb la gent que ens porta retallant la sanitat, retallant l'educació i rebentant els serveis públics durant tots aquests anys, no? I penso que això també influeix en que tu vagis principalment a queixar-te davant d'edificis administratius del govern espanyol. I també, i penso que aquí amb això no li hem de treure importància, que és el fet de que també en molts moments aquestes manifestacions no es van fer perquè la gent decidís hem d'anar aquí, sinó es van fer perquè en aquests llocs hi havia actuacions de forces de l'ordre i actuacions repressives de la Guàrdia Civil o dels Mossos d'Esquadra o de tota aquesta gent que cada vegada, i això penso que sí que forma part de la consciència de classe en l'actualitat, tenim més clar que no formen part dels nostres, tot i que és una feina que hem de fer cada dia.
Sí, a mi em sembla una reflexió interessant que no està en el sentit de vai a un lloc i la poli em fot una pallissa, sinó vai en busca de la poli per demostrar que suposadament l'ordre, en realitat, quan s'aplica és violent. I és una, o sigui, el que s'intentava fer jo crec que era justament destacar el caràcter repressor de certs aparells que es feien passar com aparells simplement que gestionaven la societat, no? Llavors, crec que aquí sí que al destacar aquest poder més de l'opressió és més positiu perquè permet vincular-ho més amb l'opressió que rebem molts i moltes cada dia. És a dir, crec que si es pogués com agafar això i traslladar-ho a la quotidianitat, però en realitat, igual que el tema del coronavirus, que també, evidentment, afecta a diferents classes socials, pot ser una oportunitat per adonar-se de com, quan hi ha uns mecanismes que cauen i se n'activen uns altres, hi ha gent que rep més, hi ha gent que rep menys, però que també hi ha una oportunitat per adonar-se dels grans mèrits que tenen certes coses, o sigui, de qui realment aguanta la vida quotidiana d'un país o d'un territori. O sigui, a veure, jo vull acabar una mica positiu en aquest sentit. La Setmana Tràgica va demostrar, al cap i a la fi, que no es necessitava l'Església per a fer la revolució i per a viure. No es necessitava ni tan sols territorialment, com a espai urbà, l'Església, i que el que es volia era destrossar-la. Doncs potser amb el tema de la crisi del coronavirus també es demostra que tampoc es necessita les esglésies actuals, no? Tots aquests temples com la Torre Agbar de Facebook, o sigui, tot allò que ens recorda que la gent que treballa, la gent que cuida, som una merda i que l'important aquí és ser molt llest i per a invertir i per a guanyar diners especulant. O sigui, crec que també pot ser una bona oportunitat per destrossar les esglésies actuals i valorar un altre tipus de vida quotidiana.
Va, jo me sumo al teu optimisme avui i acabem així, i acabem despedint el David. Moltes gràcies per la teva col·laboració.
Moltes gràcies a vosaltres per permetre'm participar.
Ens ha fet molt més fàcil realment el programa i això que hem pogut anar fent respostes a les seves preguntes com aquí jo, és una bendició.
A part, és molt interessant trobar en part de l'acadèmia un discurs materialista perquè ens dona ales a nosaltres i ens ajuda a pensar que no només és una cosa que ocupi un espai popular i un espai en el que no aconsegueix entrar en cap línia argumentativa general, no? I que des d'aquests espais és on hem de trencar tot aquest elitisme acadèmic. I, bueno, jo vull comentar ja per acabar també, perquè segurament tu no ho estàs sentint, però molt probablement en l'edició que fem després del vídeo, que ja ha començat a sonar el pregó del meu poble fa com 5 minuts i estic aquí en una punyetera discoteca, saps? Això és l'hòstia.
Però això és el que té la ràdio, tio, te dona aquests matisos. Jo tinc aquí una comuna muntada que entre que obrim l'estufa i s'obre la porta, però això està bé, o sigui, és una, és una qüestió també de reivindicar un altre tipus d'informació també, que no sigui allà superelitista. I res, també volia recordar que potser tenim, amb el títol Setmana Tràgica, podem tenir alguna sorpreseta també, no? Final, o què?
Sí, això és el que jo volia apuntar també, ja ho dic aquí, no crec que ningú aguanti fins al final aquest programa, que és l'hòstia, però ja ho solto.
Com que no? Se faran preguntes després, eh? O sigui, això
Se controlarà. Acceptem preguntes, de moment no donarem cap telèfon perquè no ens el rebenteu, acceptem preguntes i sobretot el que proposarem pels pròxims programes és proposar-vos un tema i que tots pugueu preparar el que us interessi sobre aquest tema i llavors ens ho feu arribar. Ens ho feu arribar a lesmansalamassa@gmail.com i llavors nosaltres intentarem preparar totes aquestes intervencions de gent que no formi encara part d'aquest grup que formem el Joel i jo i altres persones que de moment ja s'estan implicant. I això ho farem i us ho proposarem amb l'exemple del Pol Domingo CC, que és un camarada nostre que ens farà una intervenció boníssima relacionada amb la Setmana Tràgica.
Pues em despedeixo, que te vagi bé amb el prego del poble, que espero que no soni molt aviat al matí, que jo recordo als alamús que també a vegades te desperte directament i és com l'alarma del mòbil. I res, que et vagi bé amb aquest búnquer que tens muntat, ara ja pots treure tota la ideologia.
No la trec, l'únic que la tinc a l'altra paret, saps?
Ja pots tornar a penjar la foto de bodes dels teus pares.
Vale. Bueno, pues que vagi molt bé i ens veiem pel pròxim programa o ens escoltem pel pròxim programa.
Adeu.
Adeu.